de torn de precs, preguntes i interpel·lacions que ho manifestin. Senyora Conesa, el senyor Gausa, el senyor Villasenyor, el senyor Granger, el senyor Ramon, la senyora Rodríguez. No hi ha cap petició de paraula? Molt bé. Doncs té la paraula la senyora Itzane Conesa.
Gràcies, senyor alcalde. Senyora Fortuny, fa un parell de mesos, si no malament no recordo, el grup municipal socialista va entrar per registre una moció per accelerar la implementació del pla d'accessibilitat i més concretament la supressió de barreres arquitectòniques a la nostra ciutat. Vostè, en una conversa, m'ha manifestat que moltes de les propostes que posava sobre la taula el grup municipal socialista ja s'estaran duent a terme. Per confirmar que la seva afirmació fos fiable, no és que no confio en vostè, vaig sol·licitar un informe de gestió a l'equip de govern. El 20 d'octubre em va fer arribar un informe parcial, i dic parcial perquè manquen les aportacions d'algunes àrees segons vostè em va comunicar. La vaig instar a convocar una comissió informativa monogràfica i encara estic esperant la persona que entri en aquest consistori en el ple de desembre, la senyora Pilar Gorina, entomarà aquest tema, però m'agradaria que vostè fes una valoració de l'informe, encara que informe parcial, fes una valoració de l'informe que m'ha lliurat i els reptes que es planteja l'àrea en els propers 3 anys respecte a aquest tema. Després tinc una segona pregunta, és que jo no puc marxar d'aquest consistori sense tornar a preguntar per enèsima vegada sobre la rehabilitació del casino de la Floresta. M'agradaria saber en quina fase estem. Gràcies.
La senyora Fortuny respon a la primera qüestió.
Gràcies, senyor Gauda. Senyora Conesa. Bé, començaré pel repte. El repte d'aquest equip de govern, i espero que també el seu, és aconseguir una ciutat per tothom. Aconseguir una ciutat per tothom, vostè sap que no és fàcil, i per això encara no estem en disposició de fer aquesta reunió on, com tal com li vaig comentar, no només pot haver-hi, evidentment, pot haver-hi el lideratge en aquests moments de l'àrea de serveis a la ciutadania, perquè dintre de l'àrea de serveis a la ciutadania hi tenim la taula i els processos de participació ciutadana on hi ha persones que estan opinant sobre aquest tema, i a més hi tenim el coneixement tècnic sobre com ha de ser una ciutat per tothom, per les persones amb discapacitat, però aquest lideratge i aquesta manera de fer volem fer-la acompanyada de serveis urbans, de mobilitat, i en aquest sentit hi estem treballant. Per tant, l'informe que jo li vaig avançar és un informe que jo li vaig també comentar, que era un informe que no era complet, que fer una ciutat per tothom no és fàcil i requereix el seu temps, i bé, ben segur que d'aquí molt poc la senyora Pilar Gorina li podrà dir que hem fet aquesta reunió amb resultats que ben segur no seran els 100% satisfactoris, perquè estem davant d'un repte que requereix també molt de pressupost, però intentarem arribar dintre de totes les possibilitats a fer, doncs, les possibilitats que aquest ajuntament tingui a fer una ciutat al màxim accessible per tothom, i de feina també hem de dir que ja se n'ha fet molta. Moltes gràcies.
Sí, el casino de la Floresta. Sap vostè que teníem un projecte, que han hagut algunes aportacions que milloren aspectes del projecte i que, cosa molt important, en redueixen el cost d'execució. No? Per exemple, doncs, la proposta que se'ns va presentar des d'una entitat de la Floresta per tal de modificar l'enjardinament exterior. Aleshores, tot això s'està considerant pels serveis tècnics, i paral·lelament doncs, anem avançant amb l'elaboració del pla d'equipaments, i serà a partir de l'aprovació del pla i de la priorització que en fem que sabrem quan podem licitar obres. En tot cas, la nostra i la meva esperança és que dins de l'any que ve podem començar les obres i les podem inaugurar, doncs, quan abans millor, i bé, vostè, doncs, en la qualitat de ciutadana, d'exregidora i sobretot, doncs, de persona que ha demostrat molt d'interès per veure que això, doncs, és una realitat, no cal dir que està convidada si jo sóc l'alcalde de la ciutat en aquell moment, a la inauguració. Senyor Gausa.
Gràcies. Ens trobem a 2 mesos i mig del, bueno, 2 mesos ja, de l'inici d'activitat de SAE de la ciutat. Llavors, per responsabilitat pública, jo vull fer 2 preguntes. La primera és que l'alcalde en junta de portaveus ens va manifestar la seva preocupació per la pressió que en el si del Consell d'Administració de Creàpolis hi havia per vendre uns locals comercials que en el seu inici havien de ser de lloguer. Pensem que aquest és un tema especialment greu. Especialment greu perquè nosaltres no creiem que la idea que ens va dur a tots a que Creàpolis fos un lloc on hi hagués principalment innovació, recerca i formació sigui un espai perquè s'hi estableixin les seus corporatives de les empreses. Pensem que aquest no és l'esperit. No és l'esperit i per tant hem de denunciar. I penso que hem de fer, almenys el meu grup ha de fer per responsabilitat pública una advertència de que no pot ser que els espais de lloguer ara es venguin per pressió de no sé qui en el Consell d'Administració. Entre altres coses perquè si no les preguntes que ens poden fer són serioses i fonamentades. Entre altres coses ens podem preguntar per què hi hem destinat 1 milió d'euros del pressupost municipal en això, en lloc de fer-ho a qualsevol altra iniciativa privada que faci una oferta d'espai i local per a empreses. Volem, per això, dir públicament que nosaltres no hi estem d'acord i que val la pena treballar de forma conjunta, suposo, perquè això no sigui així. Dit això, la segona pregunta que volem fer va relacionada amb el tema de la mobilitat. En som plenament conscients de que hi ha hagut converses i valorem positivament les converses que hi ha hagut respecte a l'afluència de SADE a través del transport públic. Pensem que són mesures que quan es concretin poden ser positives i segur que satisfaran una part de la demanda potencialment de SADE. Però el que a nosaltres per responsabilitat pública ens preocupa és que no tenim constància de mesures adreçades al vehicle privat. I potser és un error nostre de precisió, però tenim la precisió de que en aquesta ciutat, a Cuaesade, els alumnes de SADE tindran una bona mesura, no sé fins quan, amb transport privat. Per tant, nosaltres per responsabilitat pública el que demanem és que es facin ben aviat públiques mesures per l'afluència del vehicle privat a SADE. Nosaltres, evidentment, estem a favor de que tothom, quan màxim més gent possible vingui en transport privat, en transport públic, perdó, però la realitat és la que és. I per tant, com que la realitat és la que és i no com volem que sigui, creiem que per responsabilitat pública estem obligats a tenir mesures per l'afluència del vehicle privat.
Gràcies. Gràcies, senyora Bausa. La senyora Sobirà respondrà la segona qüestió i jo li respondré la primera. Miri, aviam, ara no recordo exactament què vaig dir en una reunió que vam tenir ja fa temps, no? Algunes setmanes, no? En tot cas, si el meu comentari doncs, ha generat confusió, voldria aclarir-ho immediatament, no? O sigui, no he volgut dir mai que uns espais que inicialment s'havien de comercialitzar com a espais de lloguer ara per una pressió o per una conjuntura s'hagi decidit passar-los a venda, no? Això no és així, eh? I de veritat que lamento si li confós i confós algú altre. El que sí que li vull dir, i potser el que vaig intentar dir en aquesta reunió no em vaig expressar suficientment bé, és que en aquest moment estem vivint una conjuntura on la frenada d'inversions també ha arribat a l'empresa privada. Les empreses s'ho pensen molt. A SADE Creàpolis hi ha una inversió en part pública, nosaltres som el segon soci, però també privada, no? 4 caixes, SADE i una participació petita de l'Associació Empresarial de Sant Cugat. Aleshores, el que nosaltres hem de garantir que no passi és que la dificultat que puguin tenir doncs, les empreses que per qui està pensat SADE Creàpolis, que són empreses que vulguin instal·lar allà els seus centres d'R+D, que vulguin treballar colze a colze amb la universitat, en fi, SADE Creàpolis no és un trade center 2 o 3 o 4, sinó que és una altra cosa molt, molt diferent. Doncs bé, que aquesta situació conjuntural del mercat que no provoqui doncs, que per ganes d'omplir els espais tothom s'hi pugui posar, no? Sinó que el propi projecte doncs està pensat per un tipus d'instal·lacions i per un tipus d'empreses que no són qualsevol empresa. És que crec que inclús si succeís això, que no espero que no succeeixi, doncs els propis operadors en el mercat us podrien dir, escolta, com l'Ajuntament de Sant Cugat doncs està jugant o està permetent que tiri endavant un projecte, vol dir que des del sector privat ja el cobrim perfectament, no? O sigui, s'ha de crear policia una altra cosa i nosaltres hem de garantir que s'ha de crear policia una altra cosa. Senyora Subirà.
Sí, aprofito també, contestant amb el senyor Gausa, contestar una pregunta al senyor Vázquez Odero de fa uns plens també en relació al tema de SADE. Com els vaig comentar ja en comissió informativa i el senyor Vázquez Odero personalment, estem tenint repetides i diverses reunions amb la gent de SADE per tal d'estudiar tot el tema de la mobilitat. Per part de la direcció del centre i a tota la feina que s'està fent amb els alumnes i amb el comitè d'empresa de la pròpia organització, doncs està insistint moltíssim en la importància que un nombre important de persones, que la majoria de la gent doncs arribi a Sant Cugat en transport públic, i en aquest sentit doncs s'estan oferint incentius importants per tal que això sigui així. Per posar un exemple de temes, diguem-ne, que s'estan treballant i que encara no estan tancats però que van en aquesta línia, doncs estan oferint al personal targetes de T+ per utilitzar el tren combinat amb l'autobús gratuïtes durant 10 anys en contraposició a un descompte en l'ús de l'aparcament que el propi SADE doncs té en el centre. Per tal, doncs, són mesures que realment van en la línia d'afavorir que la gent doncs utilitzi el transport públic per arribar a la nostra ciutat. Jo vull recordar que el centre de SADE de Sant Cugat disposa d'un aparcament de 900 places, que així es va establir en el moment de fer el projecte i que en principi han de ser suficients per acollir a un nombre important de persones que es dirigeixin en aquest centre amb cotxe, si és que així decideixen fer-ho i no fer-ho a través del ferrocarril. D'altra banda, tant per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com per part nostra, es va sol·licitar a SADE que les classes comencessin fora a l'hora punta on el trànsit és més important a la nostra ciutat, és a dir, que comencessin a les 8 del matí en lloc de les 9 del matí. Per tant, a les 8 del matí els alumnes de SADE estaran ja asseguts a les seves classes i per tant en el moment en què aquella zona, concretament la zona del Col·legi Europa, doncs té un volum de trànsit més important i l'Eixample Sud, doncs no hi haurà la circulació generada per la pròpia escola de SADE. Aquestes són algunes de les mesures que s'han pres. Òbviament doncs no podem incidir en el comportament efectiu que faran els alumnes o el personal d'aquesta escola, però sí que s'estan treballant les mesures. SADE està també treballant el fet de posar autobusos llançaderes des de l'estació de SADE amb unes freqüències realment altes per tal d'afavorir també aquesta mobilitat a través del transport públic. Disposarà d'un autobús llançadera entre els dos campus, entre el campus de Barcelona i el campus de Sant Cugat, que circularà durant tot el dia per tal que aquelles persones doncs que treballen al campus de Barcelona però han de venir a fer classes puntuals o tenen reunions puntuals en el campus de Sant Cugat o viceversa, que treballen al campus de Sant Cugat però han d'anar al campus de Barcelona, doncs ho puguin fer amb un autobús llançadera gratuït i que per tant no s'hagin de desplaçar amb vehicle privat. I com aquestes, doncs altres mesures, el fet de que nosaltres també ens adreçarem als alumnes de SADE durant el mes de desembre per tal d'informar-los dels avantatges de venir a la nostra ciutat en transport públic, una campanya de comunicació, el web de la pròpia escola, és a dir, que totes les línies que s'estan seguint i la pròpia voluntat de SADE és d'afavorir el transport públic, però repeteixo, entenem que també l'arribada del vehicle privat doncs es veurà, diguem-ne, afavorida per aquest fet de començar a les 8 del matí en lloc de les 9, que és quan ja va a la punta, i en canvi les tornades són molt més esgraonades. No hi ha una hora en què tots els alumnes acabin, sinó que hi ha altres, bueno, tenen classes a hores diverses, hi ha escola d'idiomes, i per tant les tornades seran més esgraonades. Gràcies.
Sí, breument, senyor Gausa, sisplau.
Per suposat, molt més breument que la senyora Subirà. Nosaltres simplement hem fet notar que tota l'explicació anava al voltant del transport públic. Jo li he demanat pel vehicle privat, les mesures que s'havien adoptat pel vehicle privat, crec que és urgent que les adopti i no confiï en que amb els seus desitjos o en els nostres desitjos de que tothom vindrà en transport públic, perquè malauradament li torno a dir, la realitat és com és.
Gràcies, senyor Villaseñor, té la paraula.
Bé, la primera pregunta entenc que era la que l'havia fet el senyor Joly en referència a l'habitatge. No sé si l'hauríem de respondre ara, va quedar clara la pregunta, entenc. La segona, fa un ple em vaig demanar de fer una pregunta genèrica que va respondre el senyor alcalde, que deia més o menys si el nostre ajuntament ha descanviat deute amb l'empresa PMA. Ha descanviat deute per equipaments solars o algun terreny municipal. Vostè va respondre que des de 1999 fins avui no. La resposta a la segona pregunta és molt fàcil. Des de 1999 cap enrere, sí o no? I la segona pregunta és en referència a les declaracions que va fer el regidor de Cultura, on parlava genèricament de que hi hauria un retall del 15%, si no recordo malament, a l'àrea... Vale. Que hi hauria un retall de l'àrea de cultura que vostè suposo que ara interpretarà i diguem-ne que ens il·luminarà amb el retall que és. I per tant, des del punt de vista de que no coneixem el pressupost, perquè entenc que aviat el tindrem, simplement fer-li notar el nostre posicionament, que ja hem presentat també amb els companys d'iniciativa respecte a propostes de crisi sobre les entitats i la dificultat que tindrien les entitats de Sant Cugat, que com vostès saben generen teixit i també generen activitat cultural, amb un retall de subvencions. Per tant, creiem que és important que aquest fet el tinguin en compte. Gràcies.
La primera qüestió respondrà la senyora Conesa.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, no sé a quines declaracions es refereix, eh? Jo, en tot cas, el que li puc explicar és que l'Ajuntament de Sant Cugat, en representació de l'Associació de Municipis i també conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya, hem assistit darrerament a les sessions que han tingut lloc a la ciutat de Terrassa amb el gremi de constructors i promotors del Vallès. Per tant, en aquestes sessions on vam ser convidats hi havia present els col·legis d'arquitectes, els col·legis d'aparelladors, col·legi d'enginyers, tot el sector tant de metal·lúrgic, fusters, tot el sector de la construcció i la promoció, la Generalitat i també la banca, les entitats financeres. De fet, la darrera reunió va tenir lloc el dia 13, que la primera reunió hi vaig assistir jo i la segona reunió hi va assistir en Lluís Osta, i sí que es va posar sobre la taula com a proposta per part del gremi de constructors i promotors la possibilitat que les administracions públiques en general puguin adquirir estoc d'habitatge construït. És a dir, si hi ha ajuntaments, Generalitat, Estat que té intenció de promoure habitatge en un sòl concret, que abans de promoure aquest habitatge miri d'adquirir l'habitatge ja edificat, per tant aquest estoc d'habitatge. Bé, això sembla una proposta de sentit comú, però en aquest moment té molts inconvenients legals. Nosaltres, de fet, ho estem parlant amb Generalitat de Catalunya. Jo mateixa vaig tenir una conversa amb la Carme Trilla, la secretària general d'Habitatge, per parlar de la qüestió. La Generalitat està preparant un paquet de mesures que sortiran properament per també donar sortida a aquest estoc d'habitatge buit, on són els mateixos promotors els que poden acollir que aquest habitatge el poden qualificar com ja sigui habitatge concertat o habitatge protegit i poden vendre'l i posar-lo al mercat. Una mica el que reclamaven els promotors d'habitatge que tenien aquest estoc és que els ajuntaments tenien la llista de persones, bé, amb aquests llistats que saben que és un registre únic, bé, estem a l'espera una mica que Generalitat també ens indiqui si és un registre únic en el qual nosaltres podem facilitar a promotors que puguin haver qualificat els seus habitatges amb VPO i per tant que aquests també puguin accedir a aquest llistat. Per tant, en aquest moment hi ha grans incògnites amb aquest tema, tot i que sí que és una proposta que està a sobre la taula i que sembla de sentit comú. Gràcies.
Gràcies, senyora Conesa. Aviam, la següent qüestió, l'altre dia em va fer una pregunta, li vaig respondre
ràpidament, després ja ho he comprovat, vaig dir, escolta, jo aquí t'estava i em van dir, sí, ho vas dir bé, no et vas equivocar, o sigui que em ratifico amb el que li vaig, amb el que li vaig dir. Avui ja va una mica més enllà i em, abans, i em pregunta, abans del 1999? Doncs escolti, no ho sé, no ho sé, jo vaig preguntar fins l'any 1999, o des de l'any 1999, que és des de quan jo li puc respondre, perquè és des d'aquest any que sóc alcalde, no li puc respondre. Escolti, encara el tema del pressupost de cultura, ja ho respondré jo mateix. Miri, en aquest moment estem elaborant el pressupost i ja en tindran coneixement, doncs vostès, per seguir tot el tràmit d'aprovació i en fi, doncs també el plantejarem d'una forma, aviam si és possible que tot allò que vam parlar en un ple fa alguns dies doncs pugui concretar-se amb alguna cosa. I ens agradaria poder fer un pressupost que no tingués només els vots dels regidors i regidores de Convergència i Unió, sinó que pogués, doncs, mereix un suport més ampli d'aquest ple. Aleshores, des del Consell de Direcció es van donar instruccions polítiques que venien de l'equip de govern, amb el sentit de que tots les àrees havien de fer una proposta de pressupost amb un retall important. No totes, algunes se n'escapen, per exemple l'àrea de polítiques socials, i no em repetiré perquè n'he parlat abans, però totes les àrees doncs havien de fer una proposta que situés el retall entre el 10, 12, 13%, més o menys, això no coincideix amb tothom. Bé, a partir d'aquí doncs s'han posat a fer feina. Doncs clar, hem de fer un pressupost que quadri i els recursos doncs aquest any són inferiors als de l'any passat, i amb això ens haurem d'espavilar. Ara, això no vol dir que el resultat del pressupost que els hi presentem signifiqui que l'àrea de cultura doncs té un 10-12% d'ingressos menys que l'any passat, perdó, de partides menys que l'any passat, això no és cert, això no serà així. Jo suposo que inclús la proposta que els hi plantejarem serà una proposta on hi ha un increment de l'àrea de cultura, em sembla que no està ni per, no és ni tan sols de l'IPC, però hem de fer-lo quadrar el pressupost, i per tant doncs escolti, si estratègicament hem prioritzat una sèrie d'objectius, el de polítiques socials n'és un, vol dir que tothom s'ha d'estrenyar el cinturó menys alguns. Em sembla que ja està. Senyor Viacé,
en referència a la senyora Conesa, és una proposta legislativa que presentarà el grup parlamentari de Convergència i Unió demà al Congrés, ja està, per la seva informació. Respecte a la resposta del senyor alcalde sobre TMA Sánchez, i entenc que vostè no hi era, evidentment, del 99 enrere, però vostè sap que dos dies abans de les eleccions vostè va signar un reconeixement de deute on signava factures de 1996. Tampoc no hi era, però oi que suposo que se les va mirar i sabia de què anava. Suposo que d'aquí al proper ple, doncs, si no li sap greu, jo li demanaria, si us plau, que em pogués contestar. La tercera pregunta, entenem perfectament el que parlem de les dificultats econòmiques i tot plegat. Com vostè sabrà, o com pot imaginar, comencem malament si jo avui estic preguntant sobre les declaracions del regidor de Cultura sobre pressupostos, perquè clar, no les hauria de preguntar. Diguem-ne que ja segurament hauria de tenir un cert posicionament mitjançant xifres. No vull entrar més en això perquè amb el senyor Joli que treballarem propostes conjuntes amb el conjunt de grups polítics, però en qualsevol cas el que sí que els demanem és una certa celeritat amb alguna cosa a partir de la qual poder edificar criteri.
D'acord, gràcies. Té la paraula el senyor Benji.
Bé, senyor alcalde, a través dels mitjans de comunicació hem tingut constància que la regidoria de comerç té l'intenció d'activar el pla de reforma de Pere Sant, del mercat de Pere Sant. Aleshores voldríem saber quina previsió i pressupost i calendari té per aquesta intervenció. Aquesta és la primera pregunta. Tenim una altra. El mes de novembre de 2007, ara ja fa un any, aquest ple municipal va aprovar per unanimitat una moció doncs, que pretén construir un refugi municipal d'animals en el terme de Sant Cugat, on el seu efecte en un terme municipal proper de manera mancomunada. Mesos més tard nosaltres vam tornar a fer aquesta pregunta de com estava el compliment d'aquest mandat del ple, i se'ns va dir que en aquell moment la regidoria de Medi Ambient doncs, tenia tots els esforços concentrats en l'aplicació del decret de sequera que certament el nostre país doncs, estava passant. Bé, ara ja ha passat el decret de sequera, estem en novembre de 2008, celebrem l'aniversari de la presentació d'aquesta moció i tornem a preguntar com està el compliment de la moció que es va aprovar l'any passat per tal de construir de manera mancomunada o no un refugi d'animals a la nostra ciutat. Gràcies.
Gràcies, senyor Romero, té la paraula.
gràcies, senyor alcalde. Efectivament, la nostra intenció és de formar una jarpa de fam, però abans la jarpa de tarda, d'aquestes setmanes, tindrem el pressupost aprovat a poques setmanes. Per tant, jo prefereixo, per no agafar mal els mans, ho dic, prefereixo esperar aprovar el pressupost per respondre més, de forma molt més concreta, d'una forma molt més, no puc la paraula, d'una forma més... Sí, però completa. Molt bé. Molt bé, gràcies.
Gràcies, i la següent qüestió la respondrà la senyora Subirà.
Sí, senyor Granger, doncs efectivament ens vam posar en contacte amb el Consell Comarcal per tal que iniciés aquests treballs. Ens consta que tenen un projecte sobre la taula del Consell Comarcal i que l'estan avaluant també per l'impacte econòmic que té una instal·lació d'aquest tipus, i estem pendents doncs que ens ho comuniquin amb els ajuntaments que podríem estar afectats per tal de poder-ho treballar conjuntament, veure quines són les aportacions. Nosaltres sap que des de fa anys que arrosseguem una previsió pressupostària per aquest tema, i per tant doncs, tan aviat com el Consell Comarcal doncs, ens ho indiqui, doncs estaríem també en disposició de fer la nostra aportació en aquest sentit. Moltes gràcies.
Senyor Granger, tan sols saber en quin plaç vostè preveu que el Consell Comarcal ens pugui dir alguna cosa.
Doncs no li puc concretar, perquè de fet encara el projecte ni tan sols ens l'han lliurat a nosaltres ni l'hem pogut veure, però confio que sigui aviat. Entenc que amb els propers pressupostos doncs és un tema que es podrà debatre. Gràcies.
Senyor Antoni Ramon, té la paraula.
És un prec, sisplau, convoquin la Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana. Coneixem que hi ha hagut una baixa més que justificada durant unes setmanes del regidor, però el que sí que també és cert és que, si la memòria no em falla, des d'abans d'estiu no s'ha convocat. L'altre dia rebíem amb sorpresa un document, una proposta d'aprovació d'un document per part de la gerència d'aquesta casa de Protecció Civil, quan doncs des de fa uns mesos no es convoca aquesta comissió. Tenim alguns precs i algunes queixes de veïns per traslladar-los, i si us plau agrairíem doncs amb celeritat la convocatòria de nou d'aquesta comissió.
Senyor Martorell.
Sí que és cert que aquest regidor que li parla ha estat ausent durant unes setmanes per una intervenció quirúrgica, però també és cert que l'última vegada que es va convocar aquesta reunió se'ls va comentar que si tenia algun punt d'ordre del dia, si no, que es podia posposar aquella reunió, i cap de vostès van negar la posició, la voluntat de celebrar aquesta reunió. Per tant, no hi ha cap inconvenient, fins i tot si vol vostè la setmana que ve podem fer la reunió, ja que ja estic incorporat i a la seva disposició.
Gràcies, senyor Ramon.
Només demanaria, perquè em sembla que em fa encara una mica malament, quan va ser aquesta convocatòria, perquè em sembla que ja es va quedar en comissió informativa, doncs que mensualment, encara que no hi haguessin punts al ple, ens trobaríem. I és cert que pel prec del regidor que ha de presidir aquesta comissió, algunes no s'han celebrat doncs perquè coincidien amb arribades de vacances o en època estival, però en cap altre mes doncs des d'estiu aquesta convocatòria ni pregunta l'hem tornat a rebre.
Senyor Martorell, gràcies, alcalde. Bé, l'última convocatòria abans de la meva baixa se'ls va comunicar que no hi havia punts d'ordre del dia, a no ser que vostès volguessin algú. No es va rebre cap comunicació per part de la meva secretaria i per tant no es va celebrar.
Sí, és el senyor Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo tinc diverses preguntes. Una primera és referir una carta que ens ha fet arribar una veïna de Sant Cugat, la Núria López de Cambra, referent a un pis de Promusa. Aquesta persona ens ha fet arribar una carta que a la vegada ha estat adreçada a vostè, senyor Recoder, i on ens explica tota una sèrie de problemàtiques que ha tingut des del moment que se li va concedir el tan desitjat pis de Promusa. En primer lloc va rebre el 18 d'octubre del 2005, segons se li donava una, era adjudicatària d'un pis al carrer Pere Calders, número 1 d'aquesta ciutat, Després hi ha hagut tota una sèrie de despropòsits per part de, al nostre entendre, per part de Promusa, i si no és així ens agradaria que s'aclarís i que es pogués posar solució en aquest assumpte. Doncs el cas que Promusa en primer lloc fa una sèrie de, o li demana una sèrie de bestretes, és a dir, entregues a compte cap a la finalització del pagament o de la finalització de l'adjudicació, on a més però firmats no tan sols firmats doncs, per el senyor Lluís Osta, per el senyor Rubio, per la senyora ara ja ho trobaré mentre estic explicant-li el cas, on primer se li indica que aquesta persona té que tramitar, si es vol subrogar amb la hipoteca, a través de la Caixa. Aquesta persona fa tots els tràmits amb la Caixa d'Estalvis i en primer lloc per les bestretes doncs, fa un préstec personal que després la Caixa d'Estalvis li diu que quan subrogui amb la hipoteca li quedarà reabsorbit o se li incrementarà el preu final de la hipoteca i li quedarà tot endeudat no tan sols per un préstec personal sinó per un préstec hipotecari, amb el qual la retornada d'aquests diners li queda més diluïda i el tant per cent d'interès no és tan alt. I després, de manera unilateral per part de Promusa, se li indica que amb la carta que originalment se li envia dient que és a través de la Caixa d'Estalvis, que no, que han canviat d'entitat financera i que és a través de la Caixa de la Caja Madrid. Llavors, a més amb els moments que avui en dia ens trobem, el fet d'haver fet aquest traspàs i haver començat a demanar els diners a la Caixa i després el traspàs a Caixa Madrid, es troba amb una sèrie d'impediments que a hores d'ara aquesta persona no sé si haurà pogut acabar de fer totes les tramitacions per poder aconseguir el pis de Promusa que li havia sigut adjudicat en l'any 2005, o bé com estarà la situació. Jo des d'aquí el que els encoratjo i els demano que en tal cas que quan el fet de que et toca un pis de Promusa és com si t'hagués tocat la rifa, i ho dic amb el bon sentit, no ho dic amb el sentit pejoratiu, sinó amb el sentit de que has tingut la sort que t'ha tocat un pis de Promusa, que s'apliquen les circumstàncies personals de les persones que demanen aquests tipus d'habitatges i que si per una mala coordinació per part de Promusa, la Caixa i Caja Madrid, que s'estudien aquests casos i que aquesta persona se li recondueixi i que pugui al final tenir la titularitat d'aquest pis de Promusa a la zona, al carrer Pere Calders d'aquí de Sant Cugat. Això per una banda. Aquesta carta en teoria també l'ha rebut vostè, senyor Recoder, perquè el registre d'entrada de data 31 del 10 del mes passat d'aquest any. Després també m'agradaria fer diverses preguntes respecte per exemple la primera seria respecte a la Costa del Golf. La Costa del Golf, la urbanització de la Costa del Golf està recepcionada per part de l'Ajuntament de Sant Cugat i va ser recepcionada fa bastants anys. Ens trobem amb una cosa curiosa, que si vostès es donen un tomb per la Costa del Golf veus que falten els fanals, hi ha una zona d'un vial que falten tots els fanals, només estan el que és el peu del fanal, falten els globus, per l'altra banda falten els arbres, vull dir, no sé quin tipus de manteniment s'està fent per part d'aquest ajuntament, a part una vegada més em reitero de tots aquells arbres que estan malalts i estan encara posats i estan morts, i tota una sèrie de xipresos més bé d'aquests piramidals que són de xipresos que també estan morts i estan mantinguts en aquella zona. Després també m'agradaria que se'n contestés, perquè se'n va dir així en el darrer ple, que quan vaig fer les preguntes de quantes escoles de nàutica hi havia aquí a Sant Cugat del Vallès, que va suposar que tothom es va posar a riure, però si s'hi vagin rient, en teoria a Sant Cugat del Vallès tan sols hi ha una escola de nàutica, això en teoria, però resulta que ho imparteixen 3 o 4 llocs les escoles de nàutica, les classes de nàutica. Oficialment hi ha una escola de nàutica i després hi ha altres, des de club de tenis a altres, altres llocs de Sant Privat on s'estan impartint tesis de nàutica. Encara espero que se'm contesti a la pregunta del mes passat. I però és que al final arriba un moment que no es pot anar. També ens agradaria que ens informessin, sisplau, respecte a una empresa de càtering que ha estat oberta a la zona de l'Estonac, com ja he dit, en el convent de l'Estonac, que es diu Versus, i que se'ns fes arribar, sisplau, la llicència d'activitat d'aquesta empresa que ha estat oberta fins fa la vora un any a l'Estonac. Gràcies.
Gràcies a vostè, senyora Rodríguez. La primera qüestió la respondrà la senyora Conesa.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, senyora Rodríguez, el cas que vostè planteja el coneixem, hem informat en aquesta persona, l'hem atesa, i bé, estem en una situació malauradament que es repeteix i potser es repetirà en el futur, i és que doncs, les entitats financeres han doncs, apujat els seus requisits per donar crèdits, i en aquest sentit, bé, és una dificultat. Jo el que li pregaria, i li faig un prec, és que aquestes situacions les tractéssim en Consell d'Administració, que és el lloc ideal per tractar-les perquè les podem parlar àmpliament. És un tema en què vostè, sense voler, ha estat donant dades personals que entenem que no interessen a ningú, que en tot cas s'han de tractar en la intimitat o en el respecte del Consell d'Administració, on hi ha representats tots els grups polítics, vostès tenen un representant, i per tant jo li diria que em sembla bé, nosaltres estem al cas, sabem què passa, per nosaltres el canvi d'agència bancària per part de Promusa, Promusa treballa amb totes les agències bancàries, per tant si hi ha un client que vol seguir treballant amb l'agència bancària anterior li respectem, i per tant em sembla que no és aquest el cas malauradament, sinó que la situació doncs, en la que ens trobem és la que és, i no és l'únic cas en el que ens hem trobat així. Gràcies.
Gràcies. La següent qüestió li respondrà la senyora Paraire. La senyora Paraire, senyor Rodríguez.
Sí, del tema del manteniment de Costa del Golf, de l'urbanització aquesta, nosaltres fem el manteniment. És cert que hi ha una sèrie de fanals, que en els que falta la part de la lluminària de dalt, però els vam treure expressament perquè tècnicament es va considerar que hi havia massa llum per la llum que havia de donar, que es considera l'adequada, i es van treure. És cert que falta treure els pals per acabar de que quedi tot endreçat, però és un barri on es fa tots els serveis que s'ofereixen, la recollida de les escombraries, la neteja, potser sí que hi ha, jo ara fa dies que no el passo, potser sí que hi ha algun fanal que està malvés per algun cotxe o això, jo en aquests moments no tinc aquesta informació, però si el que es referia era uns fanals que estan així com sense la llum, és expressament, queda pendent treure-ho.
Gràcies, i les darreres qüestions les respondrà la senyora Subirà.
Sí, senyora Rodríguez, de fet me n'alegro que m'hagi fet la pregunta sobre les escoles de nàutica, perquè jo de fet li anava a contestar un cop acabés el torn de precs i preguntes. Bé, segons m'informen els tècnics, a vostè se li van contestar les seves instàncies de dates 9 i 10 de setembre el 19 de setembre de 2008, i se li va deixar una còpia en la bústia del grup municipal del Partit Popular, però tot i així jo no tinc cap inconvenient en explicar-li el què. D'entrada dir que les llicències, actualment es diuen llicències ambientals, que les escoles de nàutica les autoritza el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a través de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima de la Generalitat de Catalunya, i que l'Ajuntament el que fa és concedir la llicència ambiental i la d'obra, si s'escau, al local on es realitzen les classes teòriques. Nosaltres, com ja vaig explicar el dia del tema de les escoles bressol, donem una llicència ambiental que el que assegura és la idoneïtat del local on es realitza aquella activitat. No ens ocupem de l'activitat pròpiament
de dins, que correspon a altres instàncies, en aquest cas doncs, aquesta tan llarga que he dit, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Tenen autorització de la Generalitat a Sant Cugat les següents escoles de nàutica: Escola Nàutica Sant Cugat, Escola Nàutica Mar Libre i Escola Nàutica Neptuno. La Direcció General de Pesca i Acció Marítima està tramitant una denúncia presentada pel titular de l'Escola Nàutica Sant Cugat contra les escoles Mar Libre i Neptuno. Aquesta Direcció General ens ha indicat que Mar Libre i Neptuno tenen la seva autorització per impartir classes de nàutica als seus locals i en locals aliens, diferents als seus. Si bé els han de comunicar a quins locals aliens donen també classes. Llavors, Neptuno va comunicar que fa classes al júnior, al club júnior, però Mar Libre, en canvi, no ha comunicat que fa classes als locals del RAC i per aquest motiu els han incoat un expedient. Llavors, els locals on donen classes teòriques de conducció o d'una pràctica esportiva han de reunir les mateixes condicions ambientals i de protecció contra incendis que el local on imparteixen les classes de navegació. Per tant, es considera suficient la llicència ambiental del RAC i del Club Júnior per impartir classes de nàutica. Moltes gràcies.
La següent qüestió, vol dir que la respondrà...
Sí, sí, és veritat. És que aquesta era tan...
No, vol dir que la pot respondre fins al pròxim ple.
Sí, la versus la mirarem, desconeixem si en aquests moments tenen llicència ambiental o bé autorització sanitària per tractar-se d'un càtering, com vostè indica, i altres activitats a la ciutat que anem investigant quan sabem que no tenen llicència ambiental, ho mirarem i li contestarem.
Sí, és el senyor Rodríguez.
Gràcies, senyor alcalde. A veure... és cert que el dia 1 de setembre o final de setembre em va contestar referent a l'escola nàutica, però no és cert que em contestés a la bateria de preguntes que li vaig demanar jo, que era justament el que avui vostè m'està explicant. Justament, i diu que esperar a tornar a preguntar en el ple, i menys mal que li ha encantat que li fes la pregunta, perquè per fi m'ha dit la informació correcta. Necessitava saber exactament quins permisos de la Generalitat i a quines empreses li havia sigut donat. Dit això, agrairia que el mateix que avui m'ha dit en el ple m'ho faci arribar a la lleixeta de regidor. Després, respecte a lo que, si em permet, senyor alcalde, respecte a el que m'ha comentat la senyora Conesa, ja sé que tenim un representant al Consell d'Administració de Promusa, però des del moment que ens ha arribat la queixa d'aquesta veïna de Sant Cugat, que a part estem autoritzats per viure en el ple de les seves dades, no s'ha celebrat cap tipus de Consell d'Administració. I em sembla prou greu que des del moment que ens ha arribat això, per fer-ho està esperant fins que celebrés el proper Consell d'Administració i saber quins tipus de mesures podran prendre, perquè crec que també és una mica abusarat o una mica irresponsable per part de Promusa el fet d'implicar amb el ciutadà que comenci a tramitar totes les qüestions a través d'una entitat financera i després canviar-li cap a una altra entitat financera. Espero i desitjo que en el seno del Consell d'Administració mirin de trobar un arreglo per a totes aquelles persones, ja no tan sols per a aquesta veïna que se'ns va adreçar a nosaltres, i m'imagino que a la resta de formacions també va ser així, que intentin mirar de solucionar aquests tipus de problemes, perquè són diners i en aquestes circumstàncies són molta quantitat de diners per a aquestes persones. Gràcies.
Molt bé, senyor Rodríguez, només dir-li que si es troba en una situació com aquesta que ens ha explicat d'aquesta veïna que s'ha adreçat a vostè pel tema de Promusa i vol fer arribar algun comentari o opinió, simplement vol interessar-se, vostè mateixa o òbviament el seu representant al Consell d'Administració es poden adreçar en qualsevol moment al senyor Lluís Osta. És a dir, vull dir, per una altra vegada, no cal que esperi ni al Consell d'Administració ni en el proper ple. Ja ho saben, però en tot cas doncs, li reitero que el personal de Promusa doncs, escolti, està a la seva disposició, és una empresa municipal i per tant els atendran doncs, com millor ho sàpiguen fer. Em sembla que no hi ha cap altra qüestió, per tant passem al següent punt d'ordre del dia, el punt 20è, que és la dació de compte d'escrit de renúncia d'una regidora. Bé, sota aquest epígraf tan misteriós s'amaga el fet de que la senyora Conesa Itzane ha presentat la renúncia. No sé si ho sabien vostès, però en fi, doncs ja queda desvetllat el dubte.
Bé, dir-li que, home, ens sap greu però ens n'alegrem. Ens sap greu perquè la senyora Conesa, doncs, ja li he dit com a alcalde i fins i tot com a adversari polític, ha estat una persona que ha fet molt bé la seva feina, que ha estat contundent quan ha calgut, que ens ha donat feina, però sempre ho ha fet des d'aquella cordialitat que no està trencada o que no està renyida amb la divergència política. I a més, li diré que penso que ho ha fet d'una forma molt honesta, i honesta personalment, i amb honestedat a les seves idees. I això, com a persona que estic en un altre vaixell, però que estem navegant pel mateix mar, que és el mar de la política i del servei públic, doncs haig de dir que li vull valorar públicament, no? Perquè estem en una època on sembla que el compromís, des de molts punts de vista, però també el compromís polític, doncs no estarà molt bé, i vostè és una jove compromesa. Tan jove que va tenir l'honor de ser la més jove d'aquest ple, aquell dia doncs, que el vàrem constituir, el juny de fa 2 anys. Ara no sé qui li passa el testimoni, però sí que ho sé, però en tot cas no li faré publicitat, però ha estat una regidora jove, i això doncs, escolti, dona i jove en política és un gran luxe. D'altra banda, deia, va, també me n'alegro, i no me n'alegro que se'n vagi, en absolut, sinó que me n'alegro perquè és una decisió lliure, que vostè l'ha triat, com li vaig dir, és una sort doncs, tan jove poder triar i poder optar, i poder optar entre dues feines, una que li agrada molt i una altra que li agrada molt, però que no les pot fer les dues perquè hi ha una que li agrada moltíssima feina, vostè ha optat i és un luxe que vostè s'ha guanyat amb el seu esforç. Per tant, senyora Conesa Itzane, doncs què li puc dir? Escolti, fins sempre, i el pas de la seva persona per aquest ple queda en els diaris de sessions i sobretot doncs, queda amb el record dels que hem tingut l'honor de ser els seus companys durant tant de temps. Que tingui molta sort, de veritat. Té la paraula, senyora Conesa.
Gràcies, senyor alcalde. Aquesta vegada no seré tan breu com acostumo. Formalitzo davant el plenari municipal la meva renúncia a l'acte de regidora. Tenia 16 anys, any 1999. Vaig entrar per primera vegada a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Vestia l'uniforme del Col·legi Alpinar i em disposava a sol·licitar una entrevista amb Lluís Recoder. La seva secretària em va atendre molt amablement. Recordo la pregunta: bon dia, ets la filla de l'alcalde? Seguidament em van comunicar que m'atendria la regidora Marta Subirà. El motiu pel qual demanava una entrevista era que realitzava un treball de recerca, el famós treball de recerca de batxillerat. La Marta em va conduir a l'altet de l'Ajuntament i allà vaig gravar la conversa en una cinta que encara guardo. Setmanes més tard també sol·licitava una entrevista amb Jordi Menéndez, meu portador del grup municipal socialista, i sí, allà m'hi vaig quedar amb els socialistes. Dels primers mesos de la meva activitat política recordo la reivindicació d'uns millors serveis bibliotecaris, el naixement del Consell Local de Joves, que va promoure una solució pacífica al conflicte a Torreblanca, aleshores Casal Social ocupat, el primer intent d'elaboració d'un pla local de joventut, també es començava a parlar de la sala de concerts, i això es tradueix en moltes i moltes reunions i molts noms. Recordo Quim Oltra, Jordi Guimarà, Jaume Valls, Jordi Castelló, Laia Moix, Fernando Castellarnau i l'Àngels Ponsa, que sempre ens deia que no a tot. Vaig començar a assistir als primers plens municipals. El seguia des del públic amb el Fernando Villasenyor, no ens perdíem ni un i ens quedàvem gairebé sempre fins al final, i això té molt de mèrit. He après, doncs sí, he après moltíssim. He après que es pot governar des de l'oposició, tot i que evidentment volem governar des del govern. Ho he après del Jordi i ho he après del Salva, ho he après del pacte de l'Eix Vertebrador i ho he après del pacte per salvar Can Busquets. La responsabilitat institucional i el sentit de ciutat ens ha acompanyat i acompanyarà sempre, entre d'altres per salvar la Torre Negra. He après que a base d'insistir molt i molt, vostès accepten molt dissimuladament i anys més tard que potser nosaltres teníem raó. El màxim exponent és la millora en l'eficàcia de la recaptació d'impostos, de l'episodi de l'impuls i de la Diputació de Barcelona, però també podríem esmentar la necessitat de no romandre aïllats de les institucions metropolitanes o bé de dotar-los de més i millors serveis i equipaments públics. El 1999 ja ho dèiem, volem créixer en serveis. Requerim d'un pla d'equipaments. Tot això ja el 1999. Com el 1999 també afirmàvem que era necessari una segona residència pública per gent gran i algunes mocions ens han rebutjat vostès al respecte. Molt sovint tendim a oblidar, potser per la qüestió d'ego polític, que els protagonistes estan fora d'aquesta sala. Ho pensava l'altre dia en el Consell de Districte de la Floresta. En aquest ple municipal, l'aprovació de l'acte de la sessió anterior és potser un punt de tràmit. A la Floresta lluiten fins i tot per l'aprovació d'un acte. Perquè no és un punt de tràmit, per ahir significa que l'equip de govern assumeix negre sobre blanc uns compromisos amb uns terminis de compliment dels acords, i això és accountability, senyor Juli. Tampoc em deixa indiferent haver rebut una carta de Tona Dones de Sant Cugat a través de la qual anuncia que suspèn la seva activitat. Això em dol i em dol molt perquè vol dir que alguna cosa no funciona, alguna cosa no estan fent bé vostès. La seva lluita, la de Tona, és la nostra lluita, la lluita pels drets de les dones, la lluita per la igualtat. Espero i desitjo que puguin reprendre el seu projecte amb el suport de tots i totes. És per ells i per elles pels qui senti admiració i són un parell d'exemples. D'ells i d'elles també he après molt, no sentint-los sinó escoltant-los. Han estat doncs uns anys intensos. Conciliar estudis, feina i regidoria és difícil i conciliar tot això amb els anys de joventut encara més. Però com comentàvem l'altre dia amb l'alcalde, he estat i sóc una privilegiada. És un privilegi estar al servei d'aquesta ciutat i és un privilegi haver-ho fet amb vosaltres. I també amb els que ja no són per circumstàncies diverses. El Jordi Menéndez, la meva sotomayor, que està aquí avui, el Pau Calzamília, el Joan Carrasco, l'Alfredo Beuga, que també ens acompanya, el Xavi Laborda, l'Àngel Soler, el Xavi Cortés, i també vull recordar en Jaume Tubau, que mai no li deu. Tot allò que he viscut amb vosaltres està escrit, a la meva manera, però al cap i a la fi, escrit, al meu blog, amb prop de 500 articles. Hi han passat moltes coses, però sempre s'ha preservat allò que anomenem la cordialitat institucional i poques vegades hem sentit l'expressió avui s'ha trencat alguna cosa. Gràcies per fer possible aquesta manera de fer que és marcada a la casa i jo m'hi sento d'aquesta casa. Els motius de la meva renúncia els he explicat en les darreres setmanes. He perdut el pols de la ciutat. Les meves circumstàncies professionals, com ha dit l'alcalde, no em permeten fer allò que s'ha de fer per estar a l'alçada del que aquesta ciutat es mereix i es mereix regidors i regidores que escoltin allò que passa en el seu dia a dia. En aquests moments això no ho puc garantir. El proper ple municipal prendrà possessió del càrrec Pilar Gorina, que també està aquí avui. Vull reivindicar avui la Pilar Gorina, una dona de trajectòria, que porta molts anys implicada en el projecte socialista i també a la nostra ciutat. Quan he hagut de prendre aquesta difícil decisió, m'ha ajudat molt saber qui venia darrere, la número 5, la Pilar. Et desitjo molta sort, Pilar, i saps que em tens al teu costat. Gràcies a l'agrupació del PSC, a tota la seva militància, a la Joventut Socialista de Catalunya, que també estan aquí avui, i per suposat també a Ciutadans pel Canvi. Espero poder haver demostrat en els últims anys que es pot confiar en la gent jove per assumir responsabilitats institucionals. En tot moment era conscient del repte, no era un simple repte personal, era un repte generacional. No voldria cloure aquesta intervenció sense referir-me al Salvador Gausa, el meu portaveu, el Salva. Salva, gràcies. Gràcies per la teva comprensió, pel teu suport. Qui fa política la fa tota la vida i la continuarem fent junts en els encerts i en els errors, en la coincidència i en la discrepància, tot i que és cert que poques vegades discrepem. Renuncio doncs a l'acte de regidora, però no renunciaré mai a aquesta ciutat que estimo, Sant Cugat. Gràcies.
Intervencions dels UPS, el seu agraïment amb el grup d'Esquerra Republicana.
Gràcies. La intervenció que acabes de fer ah, sí que et tractaré de tu, que acabes de fer, doncs, d'una idea de la teva talla política i humana, no? Però a més jo diria que bona part de la teva aportació, doncs, aquí i amb la part que he pogut viure, és aplicar allò que en diuen la intel·ligència emocional. Sempre ha estat un plaer negociar amb tu totes les emocions, quan sabíem que negociava l'any, i sabíem que d'alguna manera arribaríem a córrer, arribaríem punts finals i a punts sempre interessants per tothom. Això va polític. Darrere de les sigles de tots els partits hi ha persones, i les persones que hi han hagut a darrere del grup municipal d'Esquerra abans, quan estàvem al govern i ara, em diuen que el teu respecte com a membre de les comissions informatives quan ells estaven al govern sempre va estar impecable, la teva aportació valuosíssima. I jo tan sols dir-te com a portaveu que tinc una filla que es dedica a la política i m'agradaria molt que fos com tu. Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies, senyor Benzé. En nom del grup popular té la paraula el senyor Rodríguez.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, m'havia preparat una mica d'escrit, però crec que avui no és un dia de llegir. Avui és un dia que parli al cor. El que us dic, avui és un dia que parli al cor. És un dia de tristor, però a la vegada d'alegria. De tristor perquè la Itxani ens deixa, ens deixa de regidor, no estarà acompanyant-nos cada tercera setmana, cada dilluns de les terceres setmanes de mes, però la podrem veure per la nostra ciutat i espero veure-la sovint i portar-me el cotxe. Però és un dia també d'alegria. I dic d'alegria perquè avui la Itxani ens ha donat una lliçó de deontologia política. Tu vol dir, quina paraula, no? Deontologia política, d'ètica política. Una persona que es dona compte que ha hagut de triar entre dues qüestions, un tipus de feina, i el que és el món de la política municipal, i es dona compte que no pot donar compliment al mateix, i diu, el ser regidor no és tan sols anar de quan en quan a comissions informatives o a algun consell de districte, és patejar-se la ciutat, saber les intranquil·litats de la gent, i així ho estic veient perquè allà al fons ha arribat al final uns ciutadans de Sant Cugat que pensen que han arribat amb un llum i s'han assentat al fons de tot en Esquerra, és saber exactament què és el que passa a la nostra ciutat, el dia a dia, el moment, i saber renunciar moltes vegades a les vides privades de cadascú, particularment a Xani, per al grup municipal popular i per mi particular. Ha estat un honor compartir aquest consistori amb tu. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rodríguez. Té la paraula la senyora Reyes en nom del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.
Gràcies, senyor alcalde. I el Xavi, per no creus que llegeixin, que va quedar tan mal desautoritzat a llegir, però ja saps que la meva espontaneïtat no parlo massa en la pressa i no s'entén res, no llegeixo. Molt bé, doncs, hem tingut la discussió prèvia, pertinent, a nivell del grup municipal, de si parlava el Xavi, que li tocava com a portaveu, o el Joan, perquè és el jove, i a mi no només com a dona, sinó perquè he compartit amb tu una comissió informativa de PES, com és una de les seves persones durant 6 anys, que són molts anys. Finalment he sigut jo l'escollida i vull fer una breu intervenció de convidada a mirar el Jani i benvinguda a la Pilar Gorina. Què cal passar al Jani per aquest consistori? Té uns 3 que la diferència de la majoria de regidors en relació a l'edat, aquesta edat que jo em deixo especialment perquè si no sé arribar a ser per l'Albert t'acompanyo en la presidència de les taules de l'edat. Vas entrar molt jove, pres de la senyora de marxar també molt jove, has presidit aquestes dues taules d'edat dels teus consistoris dels que has format part. Experiència de l'ençó única, ser protagonista actiu d'un acte que clou tot un procés democràtic d'escollir els representants més propers al poble, jo crec que és un gran privilegi. Potser la teva mateixa joventut no t'ho permet valorar, però el que significa, però és que hem viscut altres situacions d'ajuntaments, pensem que és un acte verdaderament emocionant. En relació a la formació, també ets política de formació acadèmica, vocacional, com el Joan Calderón, jo crec que sou els dos únics del consistori, això també et diferencia. T'hem vist fer tot lloc en aquest món de la política com a projecte de vida, aquesta tasca important que ara et distancia de nosaltres. Crec que t'has implicat i treballat de forma constructiva els temes que et pertocaven. La teva intervenció ha ajudat al consens quan ha estat possible i a la reflexió crítica com ha estat. Ha estat un plaer compartir amb tu espais de debat i de festa, aquest tros de vida que ens ha tocat compartir. Et trobarem a faltar i desitgem a les 5, als 3, tota la sort del món al camí que ara continues. I a la Pilar, que està per allà darrere, donar-li la benvinguda, mostrar-nos totalment d'acord amb el perfil d'ella que has dibuixat, que ha dibuixat l'examen, i dir-li que som molt il·lusió poder compartir amb ella els nostres temps de consistori. Gràcies.
Moltes gràcies. En nom del grup de Convergència i Unió té la paraula el senyor Requesent.
Gràcies. Avui és un d'aquells moments que costa una mica trobar les paraules perquè és home, primer que no te l'esperes, jo fa uns quants dies quan em va dir que plegaria, ara no m'ho explica, ho vaig entendre, no? Però costa una mica que algú tan jove i amb tanta vocació política i amb tanta vocació municipal deixi l'activitat política tan aviat. Jo estic convençut que un dia o altre hi tornaràs, perquè això és un bitxo que se't posa la sang, i t'ho dic per experiència, i que difícilment el pots treure. Per tant, estic convençut que algun dia hi tornaràs. Ara és evident que molts dels que estem aquí, almenys nosaltres i tu, o nosaltres i el grup socialista en aquest cas, lluitem pel mateix des de trinxeres diferents, tenim visions de la ciutat diferents, tenim models de la ciutat diferents, defensem parts de la veritat diferents, però hi ha una cosa que sí que ens uneix, que és que tots lluitem pel mateix, que és per fer aquesta ciutat millor i perquè els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat estiguin millor cada dia, tinguin millors serveis cada dia, estiguin més orgullosos de la seva ciutat cada dia. És evident que nosaltres volem que la situació que estem ara es perpetuï en el temps, que és que nosaltres estiguem al govern i nosaltres a l'oposició, però el que també voldríem és que molta gent com tu i com molts dels que estem aquí o com tots els que estem aquí es dediquessin i ens dediquem a la política local. L'altre dia fent una reflexió del que és l'activitat política ara i el que era fa 20 anys, arribaves a la conclusió que fa 20 anys la gent que es dedicava a la política i sobretot a la política local eren vistos com hereus, com gent que treia temps de la seva família, del seu oci, de les seves aficions, del que fos per dedicar-se al servei dels altres. És algú que algun dia espero que entre tots plegats recuperem. Estic convençut que gent com tu, que des de la divergència, però sempre des del diàleg, sempre des del bon humor, sempre la discrepància argumentada, ajudarem a recuperar aquesta distància que separa o que sembla que separi a la gent dels que ens dediquem a aquesta noble feina, si se'm permet, que és la política. Jo he sigut un plaer, i ho dic que en nom propi, en nom de tots els regidors i regidors de Convergència i Unió, haver compartit sou a plens, haver compartit amb alguns comissions informatives, amb algú que posa el diàleg i el debat, però sempre buscant el millor per els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat per endavant. Finalment, desitjar-te tota la sort del món i, repeteixo, algun dia tornaràs en aquesta sala de plens.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Osa en nom del grup socialista.
Gràcies. Les amables paraules que han dit tots els portaveus dels grups municipals i l'alcalde crec que és una conseqüència de la forma de ser i de fer política de l'Enzane. I volia començar precisament per aquí. L'Enzane, per família, per àvies republicans, un d'ells reclòs al camp de concentració d'Argelers, és de forts ideals i conviccions socialistes. Creu en alguna cosa. I creure en alguna cosa és una premissa bàsica per una bona política. I és una bona veritat la frase que diu: desconfiar d'aquells polítics que no creuen en res. Ara bé, en 26 anys acabats de fer, l'Enzana és una dona formada en democràcia. Ella té interioritzat plenament que cal establir complicitats, que cal dialogar en política i que en el punt de trobada està molt cops, no sempre, la millor de les solucions. L'Enzana no és una política de tribu. L'Enzana no és de les que busca l'aplaudiment dels propis, i això la fa, com veiem en el dia d'avui, estimada per molts més enllà de les pròpies fronteres. Em consta que el bon relleu que manté amb molts regidors i algunes regidores d'altres grups, molts d'ells de l'equip del govern, destinataris en més d'un cas d'SMS, el secret inconfessable dels quals mai sabrem, i és que a banda del que es diu en veu alta, als plens hi ha comentaris molt més sucosos que circulen a través de les ones electromagnètiques. O no, diguem la veritat. Ara en sèrio, crec que en la complexitat política d'avui en dia calen persones que s'hi dediquin, que sàpiguen mirar més enllà de la tàctica partidista i que tinguin una mirada ciutadana. I crec que l'Enjani, com a dona jove, l'ha tinguda i la té. Si alguna cosa crec que val la pena dir en aquest moment és que facis el que facis en la vida, Enjani, no perdis la mirada ciutadana. La teva mirada social, atenta a les persones i a les seves necessitats. Atentes a les desigualtats i a aquells que més ho necessiten. Perquè no sabem a dia d'avui què farà l'Enjani, però el que és que segur és que amb 26 anys té moltes coses encara per fer. L'Enjani i jo som amics. Podria parlar de moltes coses, perquè hem passat junts bons i mals moments. Podria lluar la seva qualitat, la seva capacitat de treball, el rigor, la capacitat analítica o de ser una convençuda de les primeres i no una falsa conversa en les tecnologies de la comunicació. Però més que tot això, el que tinc ganes de dir-te és simplement que demà et trucaré com fem quasi a diari. És dir-te simplement que jo no et perdo, que et guanyo i que la teva amistat m'honora i ens honora a tots. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rosa. Bona nit, Jane. Escolta, tenim algun regal per tu. Com que te n'has anat abans d'hora, doncs no t'ho podem donar al final del mandat, però permeten que t'ho porti. És un record del primer dia d'aquest mandat, emmarcat, diu l'alcalde i la Corporació Municipal de Sant Cugat del Vallès amb afecte. Després, una col·lecció de fotografies, espero que en veurem alguna publicada en aquest Facebook tan famós que tens. Jo no sóc d'aquest món, però el Jordi Puigneró, la Marta, tothom m'ho expliquen i mantenen al corrent, i veuràs que hi ha una fotografia doncs, que estem tots aquí joiosos amb la medalla al principi del mandat i a més doncs, dedicada per tots i cadascun de nosaltres, veuràs que n'hi ha moltes, i després doncs, un quadre. Bé, tenen caràcter simbòlic, però volem sobretot doncs, que t'ho prenguis com el que significa, no? Un record del teu pas per aquesta casa i sobretot doncs, un testimoni de l'afecte que tots et professem. Espera que te'l porto. No hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió.